L'equip de govern porta ple un pressupost de 28 milions d'euros, 4 dels quals en inversions per l'exercici de 2026, un increment d'un 6% respecte al de 2025. Les urbanitzacions, la xarxa d'aigua, l'atenció a les persones i la promoció de la cultura i el patrimoni s'emporten les partides més importants. Els pressupostos participatius de l'Escala entren a la recta final amb la votació entre les 14 propostes guanyadores. L'Ajuntament crida la participació de tothom major de 16 anys que estigui empadronat a l'Escala. La votació es podrà fer en línia fins al 15 de desembre. Fem Sororitat revisita la infanticida a través de la perspectiva de gènere. La lectura dramatitzada de la infanticida organitzada per Fem Sororitat amb motiu del 25N ha revisitat el context històric i social de l'obra de Caterina Albert. La presidenta de l'associació, Anna Almazán, ha situat la societat patriarcal com a detonant dels esdeveniments perpetrats per la protagonista. ...46è aniversari de la penya blaugrana de l'Escala aquest cap de setmana. Han celebrat els 46 anys la fundació de la penya. La commemoració ha reunit 110 persones a la sala polivalent, on han pogut gaudir d'un dinar popular i una cantada de veneres. La Fúmiga i Sopa de Cabra, primeres actuacions confirmades del Festival Portal Blau 2026. La Fúmiga actuarà el 7 d'agost, acompanyats per Naina, mentre que Sopa de Cabra ho farà el 9 d'agost. Les entrades ja estan a la venda. En esports, triomfs de futbol i bàsquet, empats del femení de futbol i tenis taula, i el primer equip i el segon equip de futbol i els sèniors A i B de bàsquet han assolit victòries aquest cap de setmana. Els empats han estat pel tenis taula i el primer equip femení de futbol. En un empat polèmic, la nota negativa ha estat la derrota del sènior femení de bàsquet a casa contra el Sant Joanenc. I el temps, dilluns de calma i més bonança, a l'espera d'un nou canvi a partir de demà, ruixats de matinada i tramuntana forta a partir de demà al vespre. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 24 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on farem parada a una peixateria a la Costa Brava perquè ens expliquin com estan i què és allò que més s'està venent aquests dies. Parlarem dels ocells, de la migració ornitològica i farem parada per parlar de tot això al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui embarcant-nos al vaixell d'Open Arms que està aquests dies i es pot visitar al port de Tarragona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Els dilluns les peixateries tanquen per tothom excepte per l'Arran de Mar, que ens obren les portes per anar a conèixer el nostre peix. Avui anem a visitar la peixateria Coll a l'Escala. Sergi.
Doncs avui ens toca sortir de ruta per peixateries com ho fem normalment. Estem aquí a l'Escala i un poble de pescadors, un eminent poble de pescadors, i evidentment també ha de ser un poble de peixateries. Avui ens trobem a la peixateria Coll i ens acompanya aquí ja la Dolors Coll. Dolors, benvinguda aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda.
Aviam, estem a la peixateria Coll. Primer de tot, volem introduir el personal i volem que ens expliquis una miqueta la història, quants anys fa que regenteu la peixateria, que us dediqueu a ser peixaters.
Pues la meva mare fa 70 anys que ven peix, el meu pare també uns 70-71 anys que ven peix. Primer varen començar com es feia abans, amb una bicicleta, després amb una moto, després amb un cotxe, després amb una furgoneta. Després va venir vendre peix perquè nosaltres visquíem a Viladamat, a la casa que teníem a Viladamat, però bueno, de fet era una entrada petita, no era una peixateria d'aquell temps. I llavors, amb l'efecte del turisme d'aquí a l'Escala, ja que estàvem a prop, a Viladamat, doncs farà uns 52 anys, 52-53 anys, que vam obrir la primera peixateria al carrer Pintor Joan Massanet. I bueno, i ara fa aquesta peixateria, la primera, fa 32 anys que la vàrem tancar perquè era difícil, la gent es queixaven que no sabien on deixar el cotxe per venir a comprar. El problema, per lo que veig, segueix siguent el mateix. I llavors, doncs, vàrem decidir de venir a l'entrada d'aquí al poble. Va tenir la idea el meu pare. I, bueno, i aquí estem, pues, fa uns 33, quasi 34 anys, que estem establerts a l'Avinguda Girona.
Ja fa 70 anys que sou peixaters a la família. Suposo que deu haver canviat moltíssim. No sé si l'ofici ha canviat molt. El que segur que deu haver canviat és, o la matèria prima també, però sí que segurament ha canviat o el tipus de client o... Com ha canviat? Perquè estem en una època que diuen que ve menys, que es consumeix menys peix en general.
Home, això, ja començant per aquí, això era un poble de pescadors, que la majoria, hi havia moltíssims pescadors, quan jo, doncs ara faré 60 anys, doncs quan vaig començar a 10 anys, que venia peix, i molta gent sortia a la mar i ells ja pescaven la sardina, i ells per esmorzar ja menjaven sardina. El que no anava a la mar, doncs el dia abans, si ja comprava peix, sempre pensant que ni sobrés per l'endemà de matí menjar amb pa amb tomata. Esclar, això ara ja no existeix, perquè ara pues, us mengen els dònuts, no, ara o croissants, o no sé, o es va ja en el bar a menjar, a esmorzar, ja no s'esmorza tant a casa. Clar, ha canviat molt. Aquí a l'Escala era un poble, pues, clar, que la gent coneixia el peix, sabia triar espines, jo me'n recordo, i ara diuen, no, és que segons quins peixos no se'n pesquen. És que no fa falta perquè ningú els menjarà, perquè els que sabien menjar peix amb espines, molts ja no són morts, i els altres pues, cada vegada s'hi veuen menys i els hi costa més treure les espines. Com per exemple el meu pare, que té 88 anys, es tria ell el peix, però el peix que té moltes espines, com l'escòrpora, ara ja no li agraden tant, i és per la dificultat de les espines. I esclar, ha canviat el món, ha canviat. Quan jo era petit es menjava molt de peix. Per exemple, Sant Pere Pescador també hi havien venut peix i era un poble que menjaven moltíssim peix. I ara, per lo que tinc, per el que sé i tinc entès, en mengen molt menys, poc. I ha canviat la manera de cuinar. I bueno, què passarà en un futur? Diuen que l'any 2050 ja no existiran les cuines, doncs potser pues ja no existirem tampoc les peixateries.
Falta un xic de tant educació en comprar, anar a la peixateria, educació en cuinar, educació a menjar peix, suposo. No sé això d'aquí, suposo que no sé si és responsabilitat compartida o... Perquè hi ha generacions, parlo pel meu cas, que sí que ens han educat encara a menjar peix i a posar-nos una miqueta a la cuina. No sé si aquí està una mica el quid de la qüestió.
Bueno, és que per cuinar sigui peix, sigui carn, sigui el que sigui, s'hi ha de dedicar temps. I avui en dia, no perquè es treballi més que abans, no. Avui en dia, doncs, hi han altres prioritats. I si es vol treballar, es vol fer seguir altres prioritats d'entreteniment, i després també s'ha de cuinar, doncs el dia té 24 hores i no es pot fer tot. I per això cada vegada es cuina menys, per tant es ve a comprar menys. Però és un, la societat va així. No hi ha... És la manera que anem.
Estem davant de la parada de peix. Fem una mica de repàs esquerra-dreta. Ara veig un tall de tonyina molt maco, veig llenguados, veig varades, veig sars, veig rogers, orades, calamars, sípies, cananes, escorpes. Ara m'acabaves de parlar de les escorpes. El que sí que ha canviat una mica és la valorització d'aquest peix, no? Abans se'n menjava, se sabia triar les espines, però no té res a veure el preu de les escorpes ara, em fa com era abans, que fins i tot eren considerades com a peix de sopa.
Sí, bueno, esclar, també ha canviat, però... Sí, ara també, el qui vol, també li hem de fer filets i treure les espines, que abans era impensable. Vull dir que tot ha canviat.
S'ha d'anar al tanto, per treure filets i netejar les escorpes?
Molt, però bueno, per això ara ja tenim pinces per treure les espines del peix, bons gabinets, i bueno, i com més pràctica, doncs més bé surten els filets. O almenys així es diuen els clients, que ens surten els filets molt bé.
Estem en terra de peix blau, estem en terra de sardina i d'anxoves, sobretot. Encara us venen a comprar anxova per salar a la peixateria?
No, a més que hi ha el problema que les anxoves han de venir del Cantàbric, perquè aquí lògicament són petites, aquí hi ha, aquest estiu ja quasi no n'han pescat ni petites ni grosses, i sardines n'han pescat poquíssimes, perquè només surten quantitats de latxes molts i molts de quilos, però sardina i anxova molt poca. I llavors, doncs, si tres o quatre, algú n'encarrega, no hi ha hagut el gènere, perquè ja quan el mes de maig va ser bona, però ja ho compren les fàbriques, lògicament ho han de comprar elles perquè és el seu medi de vida, vull dir, han de tenir les anxoves, les fàbriques, per poder treballar. I a nosaltres ja no ens en va arribar. I després, si venen d'altres punts i venen amb aigua, doncs no serveixen, perquè queden rovellades. I jo, per donar mal gènere, pues no n'he servit aquest any.
Dolors, explica'm ara una mica el dia a dia de la peixateria, o sigui, la cara bé, la cara que no veu el client. On suposo que us desplaceu a buscar el peix, us arriba aquí a la peixateria, l'heu de preparar, heu de muntar la parada, com ho treballeu això?
Bé, sense cap problema. Bueno, ara tenim els problemes amb la Comunitat Europea, i ara, per exemple, noi, jo tinc bastant de peix, però és de tres ports, de Llançà, de Roses i de Palamós. Pues què vol dir això? Haver de córrer molt per... Bueno, ens ho combinem amb altres persones, amb altres peixaters, però vol dir més feina per poder tenir peix, perquè com a cada port surten poques barques, però llavors hem tres ports, un pescarà una cosa, l'altre una altra, i pots tenir una mica més de peix. O sigui que és un sacrifici, però tota la vida vol un sacrifici, no hi ha res planer.
A quina hora us lleveu? Quan surt el sol o no, o vantes?
No. Entrem aquí a les 8 i anem muntant i anem fent. Anar fent.
Abans em parlaves de tota la generació, de tota la vostra generació, des dels teus pares, els teus avis, etc. Quan parlo amb els pescadors em diuen molt del relleu generacional, que pateixen pel relleu generacional. En el cas de vosaltres, de la peixateria, com ho teniu això? O sigui, la família ha continuat la vostra tasca?
Sí, jo tinc un fill, en Robert, que ell té 32 anys i ell ha continuat, però jo no no pensem que es, no se sap mai la vida que ens pot portar, però tal com van les coses a nivell mundial, perquè això és tot el món, no crec que se jubili siguent peixater. Jo amb 60 anys crec que sí que m'hi cabré jubilant, però el meu fill no ho sé, perquè està, tots són molts de problemes i bueno, però problemes mateixos, doncs tot ara amb la comunitat europea, o sigui, cada vegada estan posant més pals a les rodes i cada vegada serà més difícil, però no se sap mai el futur que ens espera.
Dolors, hi ha molta cultura, o hi ha part, no diria que molta, però part de cultura quan anem a comprar fruita o verdura, de la fruita o verdura de temporada. Potser no n'hi ha tanta, de la del peix de temporada. Estem ara, ja acabem la tardor, eh? Queda poc, estem gravant en un dia que fa tramuntana, ja comença a fer molta fred. En quin moment, quin seria ara, per exemple, el peix de temporada o el peix que ara està a l'època ideal?
Pues ara tenim el peix d'escata, que ara, sí, bueno, que la durada ja s'està acabant el temps de la durada, però hem tingut tota la tardor, hem pescat bastanta durada i era fresca, boníssima i amb uns preus molt i molt bons. Besucs també, però hi ha els besucs una mica petits, però també fresquíssims, bé de preu, bons. La durada, encara que tingui espina, la fem a filets i és un peix molt apreciat, que la gent el compren. I sobretot calamar, molt de calamar i molta sèpia petita de rastre, no és maca, però està molt i molt bé de preu perquè n'han pescat molta i és boníssima, que és, a més és super tendra, perquè al ser arrastrada ja té cops i quan es cou, pim pam pum, fuera, cuinada està.
Una altra cosa també, a vegades hem vist moltes campanyes de, institucionals de la Generalitat d'això, no? De menjar peix de proximitat, de penjar peix d'això, però la gent continua a les peixateries i suposo que us continua demanant lo típic, no? Els asos, o sigui, salmó, rap, aquestes espècies, que és el que tu deies abans, que també porten menys feina en quant a triar espines.
Sí, el que passa que si hi ha oportunitat de que hi ha vegades que hi ha gent que no sap el que vol i després te'ls hi diguem com ho vols fer, com ho vols cuinar, això és primordial per aconsellar, i depèn de com ho vulguin cuinar, pues sempre intento oferir-los el que en pesquen més, el que és de temporada, per tant hi ha més captura i és més bon preu, i bueno, la gent tornen i estan contents i me diuen que estava boníssim i que els ha sortit molt bé de preu.
Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio aquí envoltats de peix a la peixateria. Abans no havíem acabat de fer la ronda, però allà hi han també lluces, maires, gamba blanca, rogers, gamba blanca, que ara això també està canviat, no?, això de la gamba.
Sí, bueno, la blanca ja fa anys que ha vingut cap aquí, però això ha vingut, ha arribat per els escalfaments que tenim de l'aigua, pel canvi climàtic. L'aigua cada vegada és més calenta, perquè aquesta és originària sobretot de Huelva. Però elles van pujant, pujant, quan troben una temperatura que no els hi agrada, que és freda, giren cap i cua i se'n van als seus llocs d'origen. Però com que no han anat trobant un canvi molt brusc, s'han anat quedant aquí a les nostres costes, han anat criant, i ara en tenim moltíssima, tanta, ja a temporades, sobretot a la primavera, que és, n'hi ha més i és més grossa, que se l'emporten cap a Madrid.
Doncs, Dolors, el que dèiem, moltíssimes gràcies per atendre'ns i un plaer estar aquí i poder parlar del peix i del vostre ofici.
Moltes gràcies.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem el mar, ara anem cap a la terra, concretament cap al cel, perquè fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el final de la migració ornitològica. La companya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb un ornitòleg, Cel.
Sí, Marina, parlarem del final de la migració i també sobre la grip aviària. Tot això ho comentem amb Manolo Sánchez, el nostre ornitòleg de confiança. Manolo, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, Manolo, com ha anat aquesta migració?
Bueno, pues, com ja s'ha detectat des de fa uns anys, pues anem a pitjor. Hi ha moltes espècies que bàsicament estan desapareixent davant dels nostres ulls.
Però ja està acabada o encara fa falta?
Vale, ja hem rematat. És curiós perquè hem detectat que espècies que ja fa un mes que ja no tindrien que estar per aquí, però encara roman algun bitxet per aquí que encara no acaba de fer la migració completa, i els hivernants, que són els que baixen per a passar l'hivern aquí, els que han criat, pues, la gran majoria han marxat cap a baix a l'Àfrica, els que tenen que criar, els que han criat al nord i centre Europa, pues, que venen a passar l'hivern, pues, estos també pràcticament hi acaba la migració, i la veritat que tant uns com els altres, pues, molt malament, la veritat. No, puc parlar a nivell molt local del nostre territori, que ens manegem la emissora, i és molt trist veure com algunes espècies pràcticament han desaparegut.
I a què es deu això, Manolo?
Bueno, hi ha un cúmul de circumstàncies. És a dir, està clar que el famós canvi climàtic, que hi ha molta gent que encara el nega, pues està afectant a les migracions. Hi ha bitxos que no fan migracions tan llargues. Encara també l'impacte que està tenint pues la nostra contaminació, pues està, o la nostra manera de cultivar en alguns llocs, pues està reduint les poblacions d'algunes espècies molt concretes, i no ens enganyéssim. Quan arriben, després de tots aquests problemes, arriben a llocs com el Delta o el nostre territori, se troben un munt de tiros, doncs els bitxos, doncs al final, entre tot, acaben desapareixent.
I, Manolo, tot això, és a dir, que hagi anat malament la migració, quines conseqüències pot comportar?
Bueno, d'entrada, i sempre intento recordar-ho des d'un prisma que nosaltres som humans i tècnicament som intel·ligents, però també som animals, i a viatges diuen que racionals, jo no m'ho acabo de creure, això, però si la maquinària de la natura falla, acabarà fallant algo que no repercutirà en altres. És a dir, estem detectant que les temperatures mitges pues pugen, això vol dir que si pugen hi ha més sobretot plagues, pues l'agricultura, per exemple, que atacaran més temps, i això es obligarà als pagesos o a tirar més fitosanitaris, que no és lo perfecte, o al final que perdran collites. Això pot ser un exemple del canvi climàtic, és a dir, ens acabarà afectant, i la primera alarma quasi sempre són els animals més minuts. I de fet, ja et dic, en moltes espècies molt comunes fa més de 10 anys, però enguany la migració ha sigut realment molt trista.
Sí, i bueno, abans deies que clar, aquí al Delta, la zona que mos afecta, però vull dir, això és una cosa que passa a termes generals a tot el territori, és a dir, s'ha vist afectat el territori en general perquè la migració ha anat malament.
Sí, 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 evidentment. Poden hi haure puntualment algun pas que una part del nombre d'alguna espècie, tallaretes o alguna espècie així, a millor aquell tram o hauran vist passar alguna més, però si tu fas la suma general, ara són uns dies començant a sortir les diferents nombres que de les estacions d'anellament o de control, i ja veurem que quan suméssim tot, pues, el problema està que la suma no suma, el que fa és restar cada any més animals.
Clar, perquè això com se controla, la migració? És a dir, aquestes dades com se controlen?
Bueno, hi ha diferents maneres. Una és l'anellament, que aquí a Canal Vell tenim una estació que és una de les més històriques que tenim a Catalunya, i és bàsicament pues agarrar bitxos. I clar, si tu comences a agarrar i a comparar en els que puguin haver a les Illes Balears o més al centre de la península, pues pots detectar si els animals han volat més per una banda o senzillament és una cosa total. Acabat també hi ha projectes que es diuen de ciència ciutadana, que és anar a fer transectes sempre als mateixos llocs, en un mateix paràmetre. Està el xoc de l'Institut Català d'Ornitologia, que són 3 quilòmetres dividits en trams de 500 metres, i vas comptant. I clar, tu allà, si vas i vas un any, un altre any, doncs al final te va donant una realitat de lo que està passant. Hi ha espècies que sí que han tingut una certa pujada, com podria ser com a nidificant, perquè aquí també tindríem que diferenciar molt clarament d'espècies que tenim aquí tot l'any, d'espècies que venen simplement a passar l'hivern o venen a criar. Tenim algunes que com el pinsà, pues que sí que ha tingut un petit repunt, però quan venen els hivernants no venen els que tindrien que vindre. Per tant, és més ampli que d'allò, però en línies generals és que anem a menys, sobretot l'ocell minut.
Sí. Ara deies, Manolo, claro, hi ha els moixons que estan tot l'any, els que venen només ara a l'hivern, però també n'hi ha que marxen per l'hivern?
Sí, correcte, els que són nidificants, un alt nombre, marxen cap a zones més templades, cap al Sàhara, on cada cop ens estem donant compte de que hi ha espècies que saltaven l'estret i cada cop s'estan quedant més amunt, és a dir, la zona d'Andalusia pots trobar una sèrie d'espècies que abans ja anaven a Àfrica avall i ara ja cada cop se van quedant més amunt. I estos pues, també són sobretot els ocells subsaharians que han patit una greu sequera durant molts d'anys. Estos són els que realment estan patint també molt fort. Molt fort, hi ha una sèrie de grups com són les sílvies, que cada cop n'hi ha menys, però menys. És a dir, quan te dic menys, és que una persona relativament jove, bueno, me vull considerar jove a 55 anys,
I tant.
Que els últims 10 anys m'han desaparegut una sèrie d'espècies que era molt comuna, a passar que quan veus una, com diem aquí, faig figueretes i tot, és a dir, que arribarà un moment que alguna espècie d'aquestes se convertirà en raresa.
Ja, yeah. Clar, i com deies abans, tot no va relacionat amb el canvi climàtic, perquè, clar, si els moixons busquen la temperatura idònia, clar, aquí cada vegada fa més calor, bueno, tot un desastre.
Sí, no, cada viatge hi haurà bitxos que cada cop se nos quedaran més al nord i hi haurà bitxos que possiblement pues, nos vagin muntant cada viatge que es vagi fent més desèrtic l'Àfrica, en les rutines que porten de pluges, que a viatges són més escasses, pues suposo que aniran muntant. Hi ha ocells que estan criant, que són de llocs molt, molt secs, que estan criant a Almeria, per exemple. Hi haurà bitxos que ens aniran pujant i hi haurà uns altres bitxos que marxaran.
Sí, sí.
També enguany tothom ha parlat pues, de l'altre gran problema que ha tingut. De fet, no ha sigut el primer any que hem tingut la famosa grip aviar, aunque lo brot que ha hagut enguany ha sigut molt virulent i ha mort molts ocells, sobretot atacant molt a les gues, és a dir, les gues se van trobar a França un mínim de 2.000 mortes, a Gallocanta s'han trobat, crec que estan per al voltant de 900, i ja tenim enguany, per desgràcia, un humà que ha mort per contagi. Encara no ha fet lo salt la grip aviar de humà a humà, que aquí serà quan vindrà el gran problema, i pareix que la gent no se'n recordi que fa 4 dies estàvem en lo Covid, i no ho sé, jo no sóc un tècnic, però veig que algunes de les coses que s'han decidit no han estat correctes.
Clar,
des del meu punt de vista.
Sí, Manolo, és a dir, la grip aviar, bueno, n'han parlat, vull dir, s'ha sentit. Hi ha hagut la primera mort, com dius, als Estats Units, una persona s'ha mort per grip aviar.
Correcte.
Però ha sigut transmès, és a dir, del moixó l'hi ha transmès a la persona, és a dir, encara de moment i per sort, no?, de persona a persona, això no se traspassa.
Sí, sí, és així, però el problema és que juguem sempre en foc. I torno a repetir, no haguéssim vingut d'una pandèmia com va ser el Covid, ja, pues penses, bueno, pues no passarà res. De fet, ja fa anys que es parla de la grip aviar. El que passa que estem al límit de que si passa de mamífer a mamífer, hi ha una mort també d'una rabosa, que diem nosaltres aquí al terreno,
sí.
A Gallocanta, que va menjar una grua, se sospita que va menjar una grua allà morta, i és a dir que el salt als mamífers ja està comprovat. Ara només fa falta que la grip faci una petita evolució i que pugui saltar de mamífer a mamífer. I llavors ja estarem al lío. Per això tindríem que ser una mica més precavits. No té sentit, o no, la gent no entén, o una certa gent no entén, de que haguessin tingut que, o que haguessin tingut que tancar pues, les gallines, la gent que té d'autoconsum, perquè les granges estan molt controlades, menys les que es diuen que fan ous ecològics, que estan soltes,
sí,
perquè
sí.
Puguen gaudir, però lo rar és que, per exemple, la caça, un home pugui anar en el seu gos, matar un pato, el gos lo plega, el gos li dona a l'amo, l'amo se suposa que es menjarà el pato, clar, no entens que un puesto se prohibisqui i a l'altre no, i mira, que jo no tinc res en contra de que vagin a caçar peixos. Vist des de fora, te xoca molt que uns sí que puguen fer alguna cosa així i els altres no. De fet, hi ha gent que es queixa de les restriccions a les gallines i que a la caça, pues, que puguen anar a caçar tranquil·lament, que no hi ha cap problema. I és aquí on hi juguem una mica a ser déus. Qui decideix, que som humans, on està el límit de que a uns sí que se'ls pot apegar i als altres no.
Clar. Si no recordo malament, el focus que van trobar aquí al delta de... Bueno, el cas que van trobar, crec que van prohibir la caça a uns 10... Bueno, a un radi de 10 quilòmetres, si no m'equivoco, però durant equits dies. Llavors, clar, tot això, aquestes restriccions, han vist que les...
Perdona que tari, però van ser restriccions de riure.
Sí.
Van prohibir que portessin les enses. Les enses són els patos que tenen a casa per a ficar de reclam. Van prohibir a la polla, que vull recordar que la polla d'aigua, l'únic lloc que es caça d'Europa és al delta de l'Ebre, per la història de danys, sense tindre en compte que després els caçadors tenen unes bases que són fetes artificialment, que allà se crien, que crien allà naturalment, i allà hi ha un foco de naixen moltes més polles. Ahí és un contrasentit que tu... digues que hi ha problemes en la polla i generis uns espais que generen més polles per a que es mitiguin l'arròs. Per tant, van fer unes actuacions molt puntuals. Va hi haure una a l'Ametlla de Mar i l'altra va ser aquí a prop de, o crec que va ser el propi Canal Vell, que va dir sí, el pobre sí. Animal allà, i, però bueno, que la caça es va continuar practicant i 10 quilòmetres un pato ara està aquí a l'Encanyissada i, o al Canal Vell, i d'aquí un rato està a la punta del Fangar o està no se sap a on. Per tant, que això és dels 10 quilòmetres, per a una persona sí que podries acotar una mica els camins, però per a un pato, ho sento molt, però això són acudit d'aquells dolents que hi havia als anys 70.
Clar, això que et dia, que clar, aquestes restriccions sobre la casa o petites, de risa, com has dit, com les has dit tu, restriccions, i després veiem pues, gallines o que han dit les gallines estan confinades com nosaltres al Covid. Clar, hi ha com bueno, un balanç que no veus aquesta balança que estigui compensada i que fa falta bueno, més restriccions en aquest sentit.
Sí, jo crec que o tots monjos o tots frares, no sé com si dia la dita, que és molt dolent pellar les dites, però que no està ben des de fora, que tu no manes, jo t'ho dic, jo no sóc un expert, jo faig les meves valoracions personals de lo que veig i de lo que sé que pot fer un animal salvatge, sí. Lo que pot volar en un dia. És a dir, pot vindre't una grua de Gallo Canta o de les que venien de França, que venien del nord, pot vindre aquí i anar a Gallo Canta. Per tant, lo contagi no és només a 10 quilòmetres, pot ser bastant més gran. I, bueno, que ja està bé. És a dir, és igual que en la caça no s'ha intentat algunes espècies que són caçables, que han tingut una davallada molt important, podria ser el tor o podria ser el xiulador, l'ànec xiulador, el pato xiulador que nosaltres diem, pues continuem tirant, pues quan no hi haurà més animals, pues suposo que llavors pues ens queixarem a l'administració de que és per culpa de no haver pres mesures, però mentrestant els caçadors, estos que defensen tant, que ells són els que salven la natura, ells són... No, matar no és salvar. Matar és matar i punt. I puc entendre que fa molts anys se matés per a poder menjar, però si ara no s'ha de deixar de caçar alguna espècie per a intentar recuperar. I tenen un exemple fa pocs dies. La tórtora comuna, que jo soc partidari que encara no hi ha una població prou gran per a continuar-la caçant, se va suspendre un any i segons els números que ha fet alguns tècnics, doncs la tórtora comuna ha pujat i s'ha tornat a donar permís per a caçar. Jo començo a pensar que els caçadors ja és hora que facin un pas endavant i quan veuen un problema com és la grip aviar aturem 10 dies, 15 dies, o que marqui la normativa una mica per a veure si no surt cap vegades, que decidissin també d'aquesta espècie el torn on hi ha, doncs deixem de tirar el tor, fem un any, perquè, per exemple, hi ha un altre cosí germà, que és l'estornell vulgar, que tenim uns vols, qualsevol que viu al territori veurà que al Tardet hi ha uns vols espectaculars, i com en este no se'l tira perquè no hi ha gana, perquè quan hi havia gana també se li tirava a l'estornell, però pues n'hi ha milions. Pues, per tant, arriba el moment de que se tindrien que canviar algunes dinàmiques i possiblement així ajudaríem a alguna espècie, no a totes, de que tinguessin uns nombres més alts al territori.
Sí, el que està clar, Manolo, és que sempre s'hauria, perquè no sempre se va, però sempre hauríem, no, d'anar de la mà, no? Bueno, la natura anar de la mà en nosaltres, ja que ella és la qui mos dona tot, mos dona la vida, no? Pues que a menys que nosaltres, bueno, ajudar-la en tot el que poguéssim i a part atendre en el cas de la gripa aviària, bueno, tenir control i dir si passa algo, bueno, para compte, no?
Sí, correcte. És a dir, no, jo sempre dic no jugo a ser nostre senyor. És a dir, en les dades que hi ha gent que n'entén, jo que ara sóc un aficionat a l'ornitologia, que em dedico a la construcció, per tant no sóc ningú, no sóc una veu especialitzada, però sí que veig les migracions a base d'anar molts d'anys, veig els resultats que m'estan donant, veig el que està passant valorant les decisions que es prenen, per exemple, per la grip aviar, i veig que no anem per un bon camí. Crec que tindríem que canviar una miqueta moltes coses, crec que nosaltres tindríem que començar a ser conscients de que quan comenci a petar la natura de veritat, que ja està petant de veritat,
sí.
Ara s'ha fet a Rio una convenció per a traure un altre tractat i ha sigut tot paper banyat. És
yeah.
a dir, serem la primera espècie a la Terra que se sàpiga que ens extingirem sapiguent els problemes que podríem solucionar. És a dir, que,
yeah.
torno a dir, lo de racional o intel·ligent, ara parlem molt de l'intel·ligència artificial, no sé per què volem si la intel·ligència natural no funciona bé.
Sí,
per tant, jo crec que ha arribat el moment que ens hauríem de prendre seriosament moltes coses en les dades que hi ha, que està un simple de paleta, sempre ho dic, ja ho tinc clar, el que està passant, per tant, comencem a prendre més seriosament i que no agarréssim una altra, perquè si agarrem una altra pandèmia després de lo del Covid, s'irà de ser, i perdona la paraula, molt tontos,
yeah.
de veritat.
Bueno, però sempre mos passa el mateix, vull dir, el llibre de història sempre se repeteix, vull dir, al final som humans i no sé, pareix que...
Sí, perquè parlem, podríem anar-nos a altres àmbits, en Pere Ortega, un molt bon amic i que també l'heu fet alguna entrevista aquí, que és tot un referent de la pau, jo sempre dic el mateix, que els humans sempre acabem en la mateixa història,
sí,
si tu mires
sí.
com bé dius els
sí.
llibres de història, direm anys atrás hi havia guerres, fa 100 anys hi havia guerres i continuen havent guerres, i crec que ara mateix hi han més o menys el mateix nombre de guerres que fa 100 anys atrás,
sí.
És a dir, que per tant, molt intel·ligents, jo me considero que no som, especialment
no. No, de fet no, Manolo. Pues no res, mira, se mos ha acabat el temps, però bueno, seguirem pendents de la temàtica. Manolo, volies dir alguna cosa?
No, que agrair d'obrir-me la porta. Avui ha sigut una mica més melodramàtica l'entrevista, perquè realment, t'ho dic en sèrio, un que porta molts anys mirant ocells està veient com s'estan acabant, i a més sempre ho dic, jo de jove era caçador, per lo tant sé de lo que parlo, que no pot vindre ningú de per aquí, per exemple, per dir-me, és que tu no pots parlar de la caça que
sí.
no l'entens, sí, soc del terreno i vaig ser caçador de
vale.
jove.
Ja està, no, vull dir, està claríssim això, Manolo. Pues no res, seguirem pendents de tema gripa aviària, a veure si millora la migració de cara a la pròxima temporada. I no res, moltíssimes gràcies, Manolo, per haver connectat avui en el programa.
Moltes gràcies a tu, Cel. Vinga, bon dia a tothom.
Doncs, Marina, seguirem pendents de les possibles conseqüències que pot comportar les dades tan dolentes d'aquesta migració, d'aquesta campanya de migració, i també sobre la gripa aviària i a veure com evoluciona.
Seguirem a veure com evoluciona la gripa aviària i intentarem entendre el perquè d'aquestes dades tan dolentes de la migració dels ocells que heu tingut i de les seves possibles conseqüències. Moltes gràcies, Cel. Ja sol passar cada any per aquesta època, el port de Tarragona acull el vaixell d'Open Arms. Avui és el primer dia que hi és, ha obert les seves portes a les 4 de la tarda. En volem parlar amb la responsable d'educació d'Open Arms, Àngeles Schager. Molt bona tarda, Àngeles.
Molt bona tarda, què tal?
Tercer cop que torneu a Tarragona, però segon cop en un any.
Sí. De fet, és la tercera vegada que venim per aquestes dates, però sí.
L'objectiu de tot això és una miqueta conscienciar la població, no?
Sí, sensibilitzar la població i poder treballar amb els centres escolars. De fet, pels dematins estem fent xerrades concertades directament des de l'Ajuntament amb els centres escolars, i per la tarda estem oberts a la ciutadania, o sigui que qualsevol pot venir a visitar-nos.
Uh-huh. Entenem, per tant, que els centres escolars visiten el vaixell, no aneu vosaltres a les aules, sinó que són els infants que venen al vaixell i podeu ensenyar una miqueta com funcioneu i la tasca que feu.
Tal qual. Venen aquí i aleshores fem la mateixa feina que fem a les escoles, de dintre del vaixell, perquè aleshores poden veure doncs, bueno, l'espai i palpar una mica quin és l'ambient que nosaltres vivim aquí llavors.
Mm-hmm. Què veuen les persones que visiten aquest vaixell? Per si hi ha algú que no ha vingut mai, què s'hi trobarà?
Pues, bueno, es trobarà una miqueta d'exposició sobre la feina que hem fet en aquests anys i després aquest any com a cosa nova hem posat tots els tractats i convenis internacionals en quant a la protecció de persones que estan pues, migrant en situació de refugi o d'asil i tots els convenis internacionals que parlen del tema de la protecció de les persones en les rutes marítimes, en el mar.
Uh-huh. Enguany vosaltres ja heu denunciat que s'han perdut, encara no hem acabat el 2025, més de 1.000 vides al Mediterrani.
Sí, moltes més vides s'han perdut i moltes més que no tenim notícia, que no tenim constància, perquè com sabreu, doncs, aquestes rutes són rutes irregulars, no se saben el número d'embarcacions que surten al dia ni el número de passatge que hi va a bord de cada embarcació, amb la qual són xifres aproximades de persones que s'han trobat i han portat a terra, però les xifres es disparen molt més.
Per la gent que no ho conegui, expliquem una miqueta com funcioneu vosaltres quan us avisen o quan veieu una embarcació d'aquest tipus a la deriva, el que feu, a part d'anar amb el vaixell que es pot anar que es pot visitar aquests dies a Tarragona, és anar amb les vostres llanxes des del vaixell a rescatar aquestes persones.
Sí, tal qual. De fet, no només nosaltres rebem aquests avisos, sinó totes les embarcacions que estan a la vora d'aquesta barca que es troba en perill, i aleshores quan s'envia un mail, s'envia totes les embarcacions de la zona i el que sigui més a prop té l'obligació d'anar a protegir a les persones, els nàufrags que quedin d'aquesta embarcació. I bueno, pues nosaltres en els últims anys, a més funcionem coordinats amb altres entitats, amb tota la flota civil, que treballa a la zona, que dos d'ells tenen avionetes i després hi ha un telèfon que és l'organització Alarfon, que rep també avisos d'embarcacions que es troben en situació de perill. I com deia, doncs, qualsevol embarcació que estigui a la vora té l'obligació de no fer-ho, cosa que no s'està complint.
Això t'anava a dir, en la majoria d'ocasions vosaltres heu denunciat més d'una vegada que això no es compleix.
Sí, no es compleix ni per part dels països, dels estats membres europeus, ni es compleix per part de molts vaixells que passen per la zona, principalment mercants, que no fan aquesta tasca de protecció de les persones i ho haurien de fer.
Vosaltres actueu sobretot al Mediterrani central. Per situar-nos una miqueta, explica'ns on és.
És la zona que queda per sota de Malta i d'Itàlia. És aquesta zona SAR, en aigües internacionals, és on treballem nosaltres, i són les rutes que surten principalment de Líbia i també de Tunísia.
Uh-huh. I de Líbia i de Tunísia, no? Són les principals rutes?
Sí.
Uh-huh. D'on provenen les persones normalment que rescateu? O sigui, les embarcacions surten de Líbia i de Tunísia, però aquestes persones no vol dir que siguin de Líbia i de Tunísia, i més tenint en compte que hi ha persones que per arribar a l'embarcació primer fan milers i milers de quilòmetres.
Sí, de fet són persones que surten de molts països de tota la banya d'Àfrica, però també de països d'Àsia, de l'Orient Mitjà. I aleshores són persones que estan fugint per situacions molt diferents, però aquí el que deixem clar durant les xerrades és que són situacions que no han provocat aquestes persones, però que no troben pues, una altra sortida que ficar-se pues, en aquestes embarcacions precàries, i són viatges que no han començat tampoc el dia que es fiquen a les embarcacions, sinó que poden suposar que són mesos o anys abans de poder arribar a la costa i ficar-se en una barca.
Uh-huh. Ara ho comentava, són persones que surten de situacions que elles mateixes no han provocat. Quines serien les principals situacions? Entenc que situacions d'extrema pobresa, però també hi ha situacions de guerra.
Sí, situacions bèl·liques, després pues, el canvi climàtic, l'emergència climàtica, després de diverses violències per temes econòmics, per temes de persecució política o religiosa, en el cas de les dones o maltractaments, la mutilació genital, o sigui, els temes són molt diversos. Ara mateix principalment són els conflictes armats i l'emergència climàtica, però ens hem trobat persones que fugen per motius, això, variopintos, molt diferents.
També comentaves que les embarcacions en la majoria d'ocasions són rudimentàries i aquestes persones a vegades han pagat molts diners per poder-les agafar.
Sí, de fet, pagant milers d'euros. Aquí, en aquest vaixell, ens van arribar a dir que un noi que venia de Camerún que havia arribat a pagar fins a 20.000 euros. No vol dir que tingui els 20.000 euros, sinó que ha hipotecat la seva família pues, a diverses generacions, segurament, amb la qual té una deuta que serà infinita amb una màfia i aquesta persona pues, es passarà la vida treballant per pagar aquesta deuta, si no, pues, bueno, la seva família corre el risc de que la mati directament.
Què és el que busquen per sortir d'aquestes situacions, però a quins són els destins on van o on volen arribar?
Bueno, la gent el que vol és sobreviure, principalment, i buscar oportunitats i tenir oportunitats per poder donar-li una vida millor a la seva família. El destí no és el país on arriben, principalment són països depèn d'on hagin sortit, doncs moltes vegades volen anar a Anglaterra o a Bèlgica o a França, però si agafen aquesta ruta, doncs, bueno, acaben arribant a Itàlia, si tenen la sort de que algú es rescati, si no en molts casos doncs, ho pagaran durant el camí. I de vegades són persones que més tenen família a altres països, no sé, com potser el cas d'Alemanya, i volen doncs, trobar-se amb la seva família, en molts casos.
En aquest sentit, vosaltres també heu denunciat en alguna ocasió que després d'algun rescat heu tingut problemes per poder desembarcar en aquestes persones en algun port segur.
Sí, de fet, cada vegada s'han posat traves administratives més grans. En els últims anys, a més, hem vist com Europa li paga a tercers països perquè s'externalitzi una frontera i es tanquin pues, aquestes fronteres o aquests ports de sortida. I això significa que cada vegada que es tanca una ruta que més o menys tenia pues, un flux migratori regular, pues, acaba obrint una ruta cada vegada més perillosa. Amb la qual la solució no és tancar o blindar les fronteres, sinó que la solució seria, pues, si fóssim una mica intel·ligents, pues, a nivell econòmic ens interessaria que vinguessin persones joves que es formessin, que treballessin, que portessin a l'economia i aquests diners pues, haurien d'estar enfocats en fer aquesta part de l'acollida pues, d'una manera més digna. Tancar fronteres no té cap sentit, o sigui, és signar sentències de mort directament.
En aquest sentit, hauríem de gestionar tot això millor, l'arribada de nouvinguts?
Sí, i tant. De fet, ho vam fer molt bé en el cas d'Ucraïna, quan va començar la guerra d'Ucraïna, però no ho hem fet bé en altres casos, en casos de persones que venen, doncs, com deia, de tota la banya d'Àfrica o de països de l'Àsia. Aquí no ho hem fet bé, no ens interessen. Pues aleshores tenim unes polítiques pues, molt cíniques, molt terribles i completament partidistes i ens interessen unes persones i les altres pues, bueno, deixem que es morin directament en aquestes rutes migratòries.
Per què creieu aquesta diferència?
Per un tema d'aporofòbia i de racisme. Per exemple, aquí al port de Tarragona és molt curiós perquè tenim la mar aquí al costat dels Tinglados i estem envoltats de iots gegants
sí.
I que són de persones de fora, principalment, i aquest tipus de migració no ens molesta. Quan aquí sí que hauríem de mirar una mica d'on han sortit els diners d'aquestes persones, perquè aquestes persones arriben a la ciutat i fan que els preus de tot pugin, inclús venen aquí, es poden comprar pisos d'un milió, dos milions d'euros i aleshores el que fan és encarir pues, el tema de l'habitatge, que hauria de ser algo per tothom i bueno, aquest tipus de migrant no ens molesta la persona vulnerable, pobre o que creiem que això que és més diferent a nosaltres pel fet de ser d'una altra ètnia o no tenir el mateix poder adquisitiu. Tenim un continent molt racista, laporofòbic.
Com definiríeu aquest any, referent a les vostres tasques, a la feina que desenvolupeu aquest any 2025, que queda un mes, una miqueta més d'un mes perquè acabi?
Com el definiríem? A nivell mundial?
Sí.
Jo, caída en picado dels drets humans, diria, amb el tema del genocidi a la Franja de Gaza. Hem vist com estem amb quotes de violència mai vistes en el món. Hi ha molts conflictes actius i la violència ha anat increixent. Hem vist com s'han vulnerat tots els convenis i tractats internacionals, totes les lleis possibles en el tema de la protecció de persones o dels drets de les persones. I clar, estem en aquesta situació de violència tan gran que se'ns passen per alt moltes coses. I la violència també pot ser verbal en el nostre dia a dia, amb la qual hem de tallar també amb les microviolències perquè després normalitzem la barbàrie.
En aquest sentit, això et volia preguntar, com veieu l'actual situació a Gaza? Vosaltres hi heu tingut molta relació, ho heu denunciat en diverses ocasions. Ara, actualment, com veieu aquesta situació després d'aquest tractat de pau, si se'l pot anomenar així?
Bueno, és que no hi ha cap tractat de pau. De fet, no hi ha cap país que s'hagi plantat realment per fer un bloqueig a l'estat genocida d'Israel. Cap país. Ho ha fet. Els nostres ports continuen entrant vaixells que carreguen armament. Sí, per la porta de davant estem criticant el genocidi, per la porta de darrere ens estem lucrant i estem col·laborant amb aquest genocidi. S'hauria de bloquejar completament qualsevol tracte amb aquest estat. Són uns assassins. El que està fent Israel és que sí que té nom, anava a dir que no té nom, però no, sí té nom, són uns assassins i han passat per sobre de qualsevol dret bàsic de les persones i no ho estem parant. O sigui, jo que no n'hago cruces, no hi ha la meva àvia, no m'ho puc creure, no puc creure que això estigui passant. És un malson retransmès 24 hores pels propis agredits. I no es fa res. L'altre dia, de fet, mira, vaig anar a la presentació de la pel·lícula de La veu de la Jin.
Sí.
Vaig sortir amb un atac d'ansietat. O sigui, no t'ho pots creure que això estigui passant. Sembla ja com una pel·lícula i està passant cada dia. I no fem res. I la població surt al carrer, però no se'ns escolta. Aleshores, aquí els mandataris que tenim s'han de posar les piles. Això s'ha de parar ja. No acabarà ningú. Han arrasat amb absolutament tot. Ja et dic, jo aquest any jo el batejaria com el fin de los derechos humanos. Hem de començar de zero.
Entenc per les teves paraules que poques esperances que la situació millori.
Absolutament cap. Jo, en el meu cas, cap esperança amb el tema del genocidi del poble palestí. Cap esperança, però per culpa dels nostres polítics, perquè ningú està fent res. Aleshores, pues bueno, el futur és descorazonador, absolutament.
Per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, fins quan es podrà visitar aquesta embarcació aquí a Tarragona i després quin és el vostre futur pròxim?
Mira, l'embarcació es podrà visitar fins al diumenge. De fet, portes obertes per la ciutadania tenim per la tarda de 4 a 6, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, farem de 10 a 2 i de 4 a 6 les portes obertes. El nostre futur, pues, diria que incierto. De fet, no sabem si de moment ens quedarem uns dies més aquí al Port de Tarragona o ja marxarem cap a Barcelona, que és on tenim la mare. I després l'Astral havia de sortir de missió, però se'ns han espatllat dues màquines. Tenim dos vaixells que són molt vellets i que cada vegada que sortim doncs tenim algun problema. I bueno, l'activitat que continua i que no ha parat en tot l'any és el tema educatiu, i després el projecte que tenim al Senegal, que és el projecte Origen. Són les dues activitats que tenim permanentment funcionant. I després, doncs, bueno, cada cop que podem sortim de missió.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i ja ho sabeu, tothom qui vulgui pot anar al port de Tarragona i visitar aquest vaixell.
Pues moltes gràcies per convidar-nos una vegada més i us esperem aquí, al vaixell.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què ha de passar.
I parlant amb l'Open Arms, amb la gent que hi ha dins l'Open Arms, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 24 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Estarem aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.